Hola, bona tarda a tothom. Són les 7. De tants dilluns negres que portem, ara això de negre queda curt per definir la caiguda lliure majúscula de les borses. La crisi de grans bancs europeus les precipita al buit i els parquets van per terra.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
Torna a ser, en una sola paraula, un crac. Wall Street baixa a nivell de fa 4 anys. Argentina i el Brasil han hagut fins i tot a tancar preventivament. I Europa una trompada descomunal, Josep Ramon Ruiz.
La por i el pànic s'ha instal·lat en unes borses mundials tenyides de vermell en plena caiguda lliure en un nou dilluns negre. L'IBEX 35, amb la segona caiguda anual més gran, s'ha desplomat un 6% enmig d'un pànic venedor i una gran desconfiança, sobretot després de les noves dificultats d'algunes entitats bancàries europees a tocar de l'Estat. A mesura que la crisi financera es va cobrant noves víctimes a Europa, l'euro cau fins a mínims de 13 mesos contra el dòlar i el preu del barril de petroli europeu Brent s'abarateix per sota dels 86 dòlars i mig.
Davant de tot això, esforços per aturar el pànic. Primer, comunicat dels 27 per intentar tranquil·litzar tothom. Ha estat en la veu de Sarkozy.
Europa està unida i determinada davant la crisi i prendran totes les mesures per garantir els estalvis.
Ara, comunicat comú, sí, però mesures individuals, Oriol Serra, a Luxemburg.
Així és, de fet, el missatge tranquil·litzador de la presidència francesa sona més a canvi qui pugui que no pas a una declaració d'unitat. La primera frase del comunicat diu així: tots els dirigents de la UE declaren que cadascun d'ells adoptarà les mesures necessàries per garantir l'estabilitat del sistema financer. Unes mesures, doncs, que poden ser unilaterals i que queden lluny d'una actuació a una sola veu com han fet els Estats Units.
Segon intent, torna a ser Bush.
També ha fet un comunicat, diu que estarà al costat dels europeus.
I també moviments a la Moncloa, Zapatero amb banquers, amb la cúpula bancària, Siegfried Gras.
Sí, aquí també es tracta d'intentar donar un missatge de tranquil·litat als usuaris. El missatge és que el sistema financer és fort, que la gent no ha de patir pels seus estalvis i que el govern espanyol i els grans bancs actuen de forma coordinada per fer front a la crisi. En definitiva, una crida a la calma que consideren des d'aquí, des de la Moncloa, important, sobretot en un dia difícil com el d'avui.
La crisi s'escriu en efecte en majúscules el mateix dia que ens deixa un tercer escenari. Pujol, Maragall, Rigol i Barrera. Quatre expresidents amb Montilla.
Dos de la Generalitat i dos del Parlament s'han adherit a la unitat dels partits catalans sobre el nou finançament.
Avui ens hem adreçat al president de la Generalitat per dir-li que estem al seu darrere en la defensa de l'Estatut i d'aquell finançament que Catalunya es mereix.
I una altra reunió de talents.
The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award.
És l'anunci del Premi Nobel de Medicina pels descobridors del VIH i del papiloma humà.
Un alemany, Harald Zurhausen, i dos francesos, François Barry-Sinozzi i Le Montaigne.
I a Barcelona, el Raval, gran batuda contra la prostitució. De fet, per ser més exactes, contra proxenetes. Operació oberta, encara, Jordi. 28 detinguts, en deies?
Sí, s'estan fent els últims serrells d'aquesta operació que durant el matí ha portat un important desplegament de policies i agents de la Guàrdia Urbana al Raval. S'han fet diversos escorcolls i s'han detingut aquestes 28 persones, proxenetes i també noies en situació irregular que exercien la prostitució.
Un parell ara des de passadissos judicials. El judici contra Ibarretxe, Patxi López i Ares, entre d'altres, per reunir-se en Batasuna ja té data.
Serà el 8 de gener. Ibarretxe diu que té la consciència tranquil·la.
I atenció a això, acomiadada una dona que està en coma per impuntualitat.
L'empresa alega faltes repetides i injustificades, diu, d'assistència.
Això passa aquí, a Palau Solità i Plegamans, concretament. Com també passa que a poc, si seguim així, ens anirem quedant sense veïns, veïns animals, en aquest cas.
I és que un de cada quatre mamífers està en perill d'extinció total.
I això sent optimistes, perquè hi ha qui diu que és d'un de cada tres. Optimisme també als esports, Òscar?
Doncs sí, perquè la Lliga s'atura 15 dies pels compromisos de les seleccions i pel Barça arriba en un bon moment després de la golejada de l'Atlètic de Madrid. Van jugar els mateixos jugadors de l'any passat amb l'afegit de Piqué. Ens preguntarem què ha passat perquè els mateixos jugadors juguin ara molt millor. A l'Espanyol, Raúl Tamudo reivindica després que hi va marcar el primer gol de la Lliga. L'escoltarem. A més, Ricky Rubio passa demà pel quiròfan per fer-se una artroscòpia al canell. Dani Pedrosa visita el doctor Xavier Mir després que hi va caure a Austràlia. I a Fernando Alonso se li tanca una altra porta de futur. BMW mantindrà els seus pilots. Alonso només pot o seguir a Renault o anar a Honda.
Doncs no té massa lloc on anar, és diferent d'altres oportunitats. El temps ara, què tal, Francesc Mauri?
Hola, bona tarda. De moment, doncs, tranquil·litat, cel poc ennuvolat, també demà, bonança, molt contrast entre el dia i la nit, pel que fa a temperatures i possibilitat que dimecres arribin ruixats a Catalunya que podrien tenir una certa intensitat cap a la costa.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio. Edita i presenta Kilian Sabrià.
Les 7 i gairebé 5 minuts.
Don Piso us ofereix la informació del trànsit.
Que funciona com a aquesta hora, David Ubach, aquí viari?
Doncs força malament. És una tarda complicada i, entre d'altres, us destaquem que l'AP7 hi ha aturades residuals entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord, i pel que fa a Barcelona ja s'ha retirat el vehicle avariat a la Ronda de Dalt, a la Guineueta, tot i que de retruc encara queden moltes retencions d'entrada a la capital que conflueixen al nus de la Trinitat. N'hi ha a l'autopista del Vallès, des de Ripollet, a la Pota Nord, des de Badalona, i a la Ronda Litoral, ja des del Port Olímpic, com dèiem, en sentit Trinitat.
Atenció! Aquest és un exemple de la hipoteca quota reduïda de Don Piso. Per la compra d'un pis de 240.000 euros, només pagaràs 696 euros al mes amb una hipoteca al 100% i sense entrada. Increïble, oi? Amb la hipoteca quota reduïda de Don Piso, si vols, pots. Truca al 922-22-22 o informa-te'n a qualsevol de les nostres oficines.
Ara mateix són gairebé ja les 7 i 6 minuts. La crisi financera és mundial i això s'ha fet avui ben visible a les borses. El pànic s'ha estès com la pólvora i els principals índexs han caigut de manera espectacular. Tot plegat mentre governs i autoritats monetàries s'esforcen a llançar missatges de tranquil·litat. Per situar-nos, tres punts del planeta on les borses estan o han estat obertes fins fa molt poc. Totes prop del cau. Borsa de Barcelona per borses europees. Josep Ramon Ruiz, bona tarda.
Bona tarda.
Wall Street, Shell Feixes, Nova York, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Sud-amèrica, finalment, Joan Biosca, bona tarda.
Bona tarda.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
I és que avui arrenquem agafats materialment a les borses, amb l'ai al cor.
Inverteixi amb total confiança amb l'assessorament expert de Gaesco. L'experiència és capital. Gaesco, grup d'empreses de serveis d'inversió, patrocina aquest espai.
Arrencarem primer a la Borsa de Barcelona, com us dèiem, amb Josep Ramon Ruiz. Josep Ramon, quines raons expliquen aquesta patacada general?
Doncs enmig dels temors sobre la situació econòmica global s'ha extès de nou la por sobre els efectes per a l'economia i les empreses de la crisi creditícia. Hi ha molts dubtes sobre si el pla de rescat del sistema financer nord-americà aconseguirà desbloquejar el mercat del crèdit i evitarà la possible recessió dels Estats Units. Tampoc es veu gaire clar si Europa se'n sortirà davant les dificultats dels grans grups bancaris. In extremis, recordem-ho, el govern alemany ha rescatat el banc hipotecari i Port Real Estate, mentre la premsa del país ja apunta cap al Commerzbank com a la pròxima víctima. A França, el BNP Paribas s'ha fet amb el control de Fortis a Bèlgica i Luxemburg per uns 14.500 milions d'euros i a Itàlia, Unicredito s'ha enfonsat després d'anunciar una ampliació de capital de 6.000 milions d'euros per apuntalar els seus números.
Podem parlar, per tant, d'un nou dilluns negre, d'un autèntic crac. Josep Ramon, com han tancat definitivament els mercats europeus?
Aquí l'IBEX 35, amb la segona caiguda anual més important i la cinquena més gran de la seva història, s'ha desplomat un 6,06%, això vol dir gairebé 700 punts, i se situa en les 10.726 unitats, amb tots els valors del selectiu en vermell a la baixa. Fort càstig per a la banca, però també per a les energètiques i les constructores. Davallada històrica també a la resta d'europees. Frankfurt s'ha deixat un 7,07%, París un 9,04%, és la caiguda més important de la seva història, i Milà, més d'un 8%. En el mercat de divises de Frankfurt, l'euro s'ha enfonsat davant d'una moneda nord-americana en màxims de 13 mesos. En zona de mínims anuals, el BCE ha fixat el seu canvi oficial a 1,3634 dòlars.
Doncs avui, des de la Borsa de Barcelona, això, cap a Nova York. A Wall Street, que encara treballa, no es veien pèrdues tan fortes des del 2004, fa 4 anys. El president dels Estats Units, George Bush, assegura que el seu govern manté contactes amb les institucions europees per buscar una sortida junts al col·lapse financer. Txell Feixes, Estats Units, el contagi de la crisi a Europa ha pogut més que el pla de rescat, tot allò que portava de positiu al pla de rescat, tots els índexs cap avall, eh?
Ni el pla de rescat bancari aprovat divendres pel Congrés, ni l'anunci de la Reserva Federal de facilitar els préstecs interbancaris, ni tampoc la voluntat del Tresor d'ajustar les subhastes de finançament a les necessitats actuals han pogut contrarrestar la preocupació dels inversors davant la força en què la crisi financera ha travessat l'Atlàntic i ha impactat a Europa. Sobre els parquets, això s'ha traduït en caigudes a la borsa de Nova York. El Dow Jones, l'índex més important de Wall Street, s'ha situat per sota dels 10.000 punts per primera vegada en 4 anys. El sector de les entitats financeres a l'ull de l'huracà ha estat el més castigat. Setmana, doncs, que comença amb números vermells aquí, després de tancar la passada, recordem-ho, amb els pitjors registres des dels atemptats de l'11S del 2001. Davant d'aquesta situació, el president Bush, que demana paciència i assegura que des de la Casa Blanca treballen no només per restablir els mercats nord-americans, sinó que estan en contacte amb les institucions europees per actuar de forma coordinada i garantir la màxima estabilitat.
Europa, malament. Estats Units, malament. I a Sud-amèrica, Joan Biosca, bona tarda.
Bona tarda.
La caiguda també ha estat històrica, els principals parquets de tot el subcontinent.
Sí, patacada important aquí. Els índexs de les borses de São Paulo i de Buenos Aires, al Bovespa i al Merval, han caigut fins al 15% en el cas brasiler i l'11% en el cas argentí, provocant que s'activés la suspensió temporal de les cotitzacions per evitar mals majors. Els analistes brasilers i argentins creuen que tot plegat és conseqüència del que està passant a la resta del món, com sentíem, i també per la caiguda del preu dels cereals, de la soja i també del preu del barril de petroli. Les autoritats monetàries aquí han sortit a demanar calma i tranquil·litat, però tot sembla indicar que quan falten aproximadament unes dues hores per acabar la jornada bursària a São Paulo i Buenos Aires, tot plegat té mala pinta. En el cas argentí, es tracta de la pitjor caiguda des del 2002.
Mala pinta generalitzada també a Sud-amèrica. Joan Biosca, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Corba a l'esquerra en tercera. Seguim invertint en renda variable. RAN, puja l'IBEX 35 mantenint cinquena. Gran d'opcions i futurs, tapits a fons. Compte amb el Dow Jones. Frenada curta, accelerem fins a corba.
Amb Gaesco tindrà sempre el millor assessorament al seu costat. Els nostres experts assessors li ofereixen solucions a mida en gestió de fons d'inversió i patrimonis i en serveis bursaris perquè inverteixi amb confiança. Gaesco, l'experiència és capital. Més informació al 902-237-237 o a gaesco.com.
I és que avui, ja ho venim explicant des de les 7 en punt, la notícia econòmica del dia té forma de bufetada. Aquesta autèntica clatellada de realitat que han rebut els parquets i el clima d'incertesa que s'hi viu ha obligat la Unió Europea a emetre un comunicat per intentar calmar els ànims. Oriol Serra, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un comunicat que en podríem dir, diguem-ne així, tranquil·litzador. Què s'hi pot llegir?
Doncs s'hi pot llegir que els 27 caps d'estat i de govern de la Unió Europea signen un compromís de prendre totes les mesures necessàries per garantir l'estabilitat financera, però deixant la porta oberta a que aquestes mesures siguin unilaterals. Els signants també recorden que Europa, de moment, cap contribuent ha perdut els seus estalvis i insisteixen que treballaran perquè això continuï sent així. El comunicat de la presidència francesa de torn de la UE ha arribat al mateix temps que els ministres d'Economia i Finances de l'Eurogrup començaven a arribar aquí a Luxemburg. L'espanyol Pedro Solbes s'ha referit precisament a la necessitat de trobar una postura comuna europea sobre els dipòsits d'estalvi garantits.
Soy partidario de buscar una solución más homogénea a nivel global. Cada sistema es distinto, no tiene el valor, el índice igual en unos países y en otros, en función tanto de la naturaleza de los fondos como del papel del regulador. Por eso, cada país, si al final mantenemos nuestras posiciones, tendremos que reflexionar sobre el impacto que en España han tenido esos temas.
Tot plegat succeeix mentre continua ampliant-se la llista d'estats membres de la Unió Europea que augmenten els seus dipòsits d'estalvi garantits fins al 100%. A Grècia, Irlanda i Alemanya avui s'han afegit Suècia, Dinamarca, Àustria i Portugal. Per evitar aquest campi qui pugui, l'Eurogrup, els 15 països que comparteixen l'euro, mira ara mateix d'arribar a un acord per actuar de manera conjunta. De moment, la Comissió Europea ha suggerit ampliar els dipòsits mínims als 40.000 euros a tota la UE.
Aviat haurem de preguntar-te... Dèiem, quan aquesta sintonia ha agafat protagonisme, aviam t'haurem de preguntar, Oriol Serra, més pels països que no han fet accions que els que les han fet, perquè la llista augmenta.
Efectivament.
Gràcies, Oriol, bona tarda.
Fins ara.
L'altre escenari informatiu és el Palau de la Moncloa, on hi ha una reunió entre el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i els màxims dirigents dels principals bancs i caixes de l'Estat. El motiu és analitzar la situació econòmica en general i la del sistema financer en particular. Palau de la Moncloa, Cifric Gras, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Última hora.
Doncs el que podem dir és que aquesta reunió acaba fa 5 minuts i ara el que estem és a l'espera de les explicacions que doni el govern espanyol. Una presidència del govern espanyol que ja havia dit que aquesta és una reunió de treball per intercanviar opinions i no per prendre mesures concretes. Ara bé, en una jornada com la d'avui, especialment difícil en quant a la borsa, el que s'han plantejat és la necessitat de donar una resposta i aquesta resposta anirà, sens dubte, a fer una crida a la tranquil·litat. Tranquil·litat perquè des del govern espanyol el que asseguren i porten tota la tarda assegurant és que el sistema financer espanyol és fort i està preparat per fer front a la situació actual. Així Així doncs, a l'espera d'aquestes explicacions, els dirigents de la Caixa, Caja Madrid, Unicaja, BBVA, Santander i Popular han volgut donar una imatge que és el motiu d'aquesta reunió i és la imatge de que la banca i el govern van junts en l'estratègia per fer front a la crisi. Us donarem més informació quan la tinguem per part del govern espanyol.
Ho sabem i ho esperem. Sifri, gràcies. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Un parell de dades ara que no porten precisament a ajudar a l'optimisme. Primera, el nombre de processos concursals per afrontar insolvències en el sector immobiliari s'ha multiplicat, Sílvia Solana, s'ha multiplicat per 4 en un any.
Sí, de mitjana a tots els sectors, aquests processos han augmentat un 138% en un any al conjunt de l'Estat, mentre que del gener al setembre de l'any passat se'n van presentar 689, aquest any ja se n'han comptabilitzat 1.644. Els de la construcció, indústria, serveis i persones físiques són també els que concentren més processos.
No només augmenten les situacions d'insolvència, també la morositat, més del doble en un any, eh?
Sí, a finals de setembre, el deute dels impagats de persones i empreses, entitats financeres i grans companyies ha arribat a 20.500 milions d'euros. Són dades de l'Associació d'Establiments Financers de Crèdit que destaquen que per segon mes consecutiu els deutes han pujat un 10%. Aquest registre recull tant hipoteques com préstecs com ara els del cotxe, com impagaments de rebuts telefònics, per exemple.
Parlar de Caixa Empresa
és parlar de qualitat i d'innovació.
De serveis operatius a qualsevol hora.
És parlar de solucions a mida.
Que el servei de facturació electrònica va permetre a la seva empresa dir adéu a les factures en paper, ja se sap.
Però que, a més de tenir tots els avantatges d'un arxiu digital, s'integri automàticament a tots els processos de pagaments i de factoring, això és eficiència.
Això és Caixa Factura de Caixa Empresa.
La Caixa.
Parlem?
Per canviar una mica el regust d'aquest informatiu fins ara, una fotografia ara de pes institucional i important avui en favor d'un nou model de finançament que cobreixi les necessitats de Catalunya. Els expresidents del govern i del Parlament han fet costat a l'actual titular de la Generalitat, José Montilla, per subratllar la necessitat d'unitat. Joan Trias, bona tarda.
Bona tarda.
En un gest fins ara inèdit.
Sí, sobretot per la càrrega simbòlica. 4 dies després de l'acord entre el govern i l'oposició, que encara permet parlar d'unitat catalana pel finançament, avui se li ha volgut donar més relleu al factor cohesió de país. Jordi Pujol i Pasqual Maragall, més els expresidents del Parlament, Joan Rigol i Heribert Barrera, s'han situat darrere de José Montilla perquè lideri amb èxit la negociació del finançament. Una imatge amb més repercussió que la de l'acord de la setmana passada que, segons Rigol, subscriuen tots els membres del Club de Presidents.
La resolució que indica la voluntat majoritària del Parlament envers aquest fet, treballat aquest intent d'unitat d'una manera intensa pel president de la Generalitat i pel cap de Convergència i Unió, el senyor Tormàs. I nosaltres quatre ens adherim a aquest fet.
Per Rigol, Catalunya se la juga ara per satisfer les seves necessitats i, sobretot, per fer respectar el seu estatut.
Gràcies, Joan. Feia referència al Joan, aquest factor cohesió de país, que també apareixeria en una altra de les fotografies del dia que recollirien aquestes 2.000 persones que han assistit als funerals pel bisbe Joan Carrera. S'han fet aquest matí a la Catedral de Barcelona i han assistit diverses personalitats del món polític, social i cultural del país. El cardenal Lluís Martínez Sistac ha recordat la seva tasca a les parròquies de barris obrers.
Ell i molts altres preveres de la diòcesi es lliuraren en cos i ànima, acollint la munió d'immigrants que als anys 60 del segle passat arribaren a Barcelona procedents d'altres indrets d'Espanya i les parròquies foren un referent fraternal per a aquests germans nostres.
Geni de la llàntia meravellosa.
Doctor, no sé què li passa.
Vull un televisor.
Pidola i pidola.
Un ordinador.
Tot el dia frega targetes de color verd.
Unes vacances fantàstiques.
I no és el primer.
Unes maletes.
És greu, què ets a fer?
I per tots.
Comprar amb les targetes de Caixa Penedès. Podrà pagar quan vulgui i, a més, guanyarà regals.
Joan, sortim a comprar.
Targetes Caixa Penedès. Genials. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
A aquesta hora nosaltres gairebé sempre sortim a mirar carreteres.
Si busques cotxe, no ho dubtis. Les millors condicions les trobaràs a Quadis Punés. Quadis Punés, la millor opció, patrocina el trànsit.
Carreteres on habitualment hi trobem cotxes i també embussos, i algunes vegades hi podem trobar, per exemple, discussions de trànsit que acaben amb una punyalada. Això no passa massa vegades, sortosament, una punyalada i dos detinguts, Jordi Canal.
Sí, va passar a Berga la matinada de diumenge. Dos joves van aturar un conductor després d'una maniobra i quan va baixar del cotxe el van ferir amb una petita navalla durant la discussió. El jove va poder anar a l'hospital pel seu propi peu i els Mossos van detenir els dos presumptes agressors.
Doncs anem ja per la normalitat, que les carreteres són cotxes i potser cues també. David Obach.
Bona tarda, doncs tarda amb complicacions perquè fa estona hi ha hagut incidències ja retirades però que ens han deixat cues que d'entrada a Barcelona conflueixen al nus de la Trinitat. N'hi ha a l'autopista del Vallès des de Ripollet, a la Pota Nord des de Badalona i a la Ronda Litoral en sentit Trinitat que ara ja comencen el passeig de la Zona Franca. Pel que fa al Vallès, AP7 amb retencions a Cerdanyola en sentit nord i B30 a Barberà en sentit sud. I a banda AP2, la P2 pateix aturades al Papiol en sentit Martorell i l'autopista del Maresme per agafar la sortida de Mataró West en sentit nord.
Catalunya Vespre. Les oportunitats existeixen?
Si esteu pensant a comprar-vos un cotxe, sí, les oportunitats existeixen.
Fira Quadis Oportunitats, la fira del vehicle en estoc i en liquidació de l'11 al 15 d'octubre a Quadis Autocentre Barcelona. Passeig de la Zona Franca 61, al costat de Bauhaus. Més de 200 ofertes úniques. La liquidació més gran del vehicle en estoc de totes les marques.
Oportunitats increïbles però reals. Només de l'11 al 15 d'octubre a Quadis Autocentre Barcelona. Passeig de la Zona Franca 61. Veniu a comprovar-ho o informeu-vos en aquadis.es.
Ens falten 10 minuts per 7:45, els aprofitarem. Primer per dir que ja sabem el Premi Nobel de Medicina d'aquest any, que ha distingit el descobriment dels virus del papiloma humà i de la sida. L'Institut Karolinska d'Estocolm ha premiat l'alemany Harald Zurhausen per haver identificat el virus que causa la majoria de casos de càncer de coll d'úter. I també ha reconegut els francesos Luc Montagnier i Françoise Vaguet-Sinoussi per haver descobert el VIH. Això a París. Maria Rovira, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Maria, se sap com ho han rebut els guardonats?
Doncs els investigadors francesos, codescobridors del virus causant de la sida, rebien amb emoció la recompensa anys d'intensos treballs i que destaca la seva contribució a la comprensió actual de la biologia de la malaltia i del seu tractament. El professor Luc Montagnier dedicava el premi a tots els malalts de la sida i afegia que treballa en tractaments complementaris que han de permetre erradicar la malaltia. Françoise Vaguet-Sinoussi, especialista en virologia de l'Institut Pasteur, hi veia el reconeixement anys de recerca.
Ja fa 25 anys i penso que la descoberta primer va ser un inici per al desenvolupament de molts diagnòstics i després una porta oberta a les pràctiques terapèutiques actuals que aporten un benefici clar als pacients.
El Nobel Luc Montagnier ratifica el posicionament de la comunitat científica després de la polèmica sobre la paternitat del descobriment del virus del VIH atribuïda també inicialment al nord-americà Robert Gallo.
Maria, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Una de cada quatre espècies de mamífers està en perill d'extinció, segons una llista elaborada per més de 1.000 experts internacionals. Una llista roja o vermella, podríem dir, d'advertiment. Les dades s'han fet públiques al Congrés Mundial de la Natura, que ha començat just avui a Barcelona. Eva Compte, molt bona tarda.
Hola, Kilian, bona tarda.
Una de cada quatre espècies de mamífers. De quantes espècies parlem?
Doncs són 1.140 de les 5.500 espècies de mamífers que les que estan en perill d'extinció. Fem ara una radiografia d'aquestes espècies amb més risc de desaparèixer.
Extingides a la natura, només sobreviuen en captivitat?
Cérvol del pare David, òrix blanc.
Possiblement extingides?
Dofí de Yangtze, jutiita.
En perill crític?
Balena del Pacífic, linx ibèric, elefant africà, diable de Tasmània.
Propers a l'amenaça?
Llop, os bru.
Causes de l'extinció?
Sobreexplotació del mar, pèrdua de l'hàbitat, contaminació, canvi climàtic.
Doncs ja hem sentit algunes de les espècies que ho tenen magre i que haurem de lluitar tots plegats perquè no ens desapareguin. Alguna novetat més d'aquesta tarda, Eva?
Doncs aquesta tarda el Departament de Medi Ambient ha presentat els seus objectius en aquest congrés. El principal és aconseguir que la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura lluiti per preservar les zones amb molta biodiversitat, però també amb una important influència de l'home, com seria el cas de Catalunya. De fet, la UICN fixa una escala de l'1 al 6 per determinar quines zones s'ha de treballar més per mantenir-hi els ecosistemes. Així, per exemple, si la Reserva Natural del Serengeti, amb pràcticament cap influència humana, té el grau 1. Catalunya està en canvi entre el 5 i el 6.
Doncs Eva Compte, gràcies. Et seguirem aquests pròxims dies. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Per cert, també algunes espècies de bolets estan en perill d'extinció. Carles Roque és micòleg i professor de geologia de la Universitat de Girona.
Aquí a Catalunya tenim bolets que estan en perill d'extinció, sobretot degut a que els seus hàbitats estan amenaçats. Qualsevol alteració, qualsevol efecte, una tala o un incendi, implicarà doncs la desaparició d'aquests bolets.
En especial risc es troben els bolets de la família de les llanegues i els que es creixen a les pollancredes. En parlàvem a la portada d'aquest informatiu, una batuda al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb 28 persones de moment detingudes relacionades amb la prostitució. L'operació continua oberta i no es descarta alguna altra detenció. Jordi Canal, bona tarda un altre cop, benvingut.
Bona tarda.
Tots són proxenetes?
Hi ha una part que ho són, una part dels detinguts que són persones que afavorien la prostitució i que podrien formar alguna mena de xarxa d'explotació sexual, i una altra part d'aquests detinguts que són noies que exercien la prostitució en situació irregular al país. Tot plegat ha començat de bon matí en diversos pisos i locals del Raval, també del Paral·lel, on entraven per escorcollar-los agents de la policia estatal i també de la Guàrdia Urbana. S'hi han fet aquestes 28 detencions, que podrien ser més en les pròximes hores, i també s'hi han intervingut petites quantitats de drogues i diners.
El paleta acusat de matar una exregidora d'Igualada fa 2 anys afirma que va marxar del lloc dels fets abans del crim. Ho ha dit davant del Tribunal Popular, que l'ha començat a jutjar avui a l'Audiència de Barcelona. Maria Núria Rebella, bona tarda també.
Bona tarda.
Dues coses. Primer, té coartada, i segona, quina és la seva coartada?
Doncs ha dit que va treballar, de fet ha admès que va treballar a la casa propietat de la víctima, que estaven rehabilitant la mateixa tarda del crim. Però la coartada és que diu que mitja hora abans dels fets ja era fora.
Salí a les 4:20, 4:25 serían de la casa, 10 minutos que estuve en el bar que está al lado, ya me fui.
No volvió para nada.
Para nada.
Suposadament, quan la víctima, Francina Castelltor, va anar a supervisar les obres, va sorprendre l'acusat robant i aquest l'hauria mort a cops. Fiscal i acusació particular li demanen la pena màxima per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, una pena màxima que és de 25 anys de presó.
Això també ens ha provocat una sorpresa molt gran, l'anunciàvem a la portada també d'aquest informatiu. Una empresa de Palau-Solità i Plegamans, al Vallès Occidental, ha acomiadat una treballadora que està en coma des de mitjan setembre a causa d'un accident de trànsit. L'empresa manté que el motiu de l'acomiadament són les nombroses faltes d'assistència. Palau-Solità, Oriol Mondéjar, en què es basa la decisió de l'empresa, Oriol?
L'empresa El Punt del Peix, ubicada a Palau-Solità i Plegamans, s'agafa a l'article 54 de l'Estatut dels Treballadors, al·legant repetides faltes d'assistència de l'empleada al seu lloc de treball. Aquesta és la versió de la direcció, tal i com posa en la carta d'acomiadament, però els advocats del col·lectiu Ronda mantenen que l'empresa ha aprofitat aquesta circumstància per fer-la fora amb una indemnització mínima. Escoltem l'advocat Josep Antoni González.
És més, no només és que no fos conscient, sinó que precisament l'estat de la treballadora és l'únic motiu pel qual l'empresa l'acomiada.
Aquest dilluns, quan ha sortit la notícia a la llum pública, ha coincidit amb el dia de descans de la tenda de peix de Palau i, per tant, ha estat impossible contactar amb els responsables de l'empresa.
Deixeu-nos dir un parell de coses abans de mirar al món. Definitivament, el Tribunal Superior de Justícia del País Basc ha fixat pel 8 de gener el judici oral contra l'endecari Juan José Ibarretxe, el secretari general dels socialistes bascos, Patxi López, i el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi. Tots tres compareixeran pels contactes que hi va haver fa 2 anys amb Batasuna durant el procés de pau. I la segona cosa que us volem destacar és aquest 25è aniversari dels Mossos d'Esquadra, que s'ha celebrat avui amb la solemnitat que cal en un acte al Palau de la Generalitat, en presència del president de la Generalitat, José Montilla, i del conseller d'Interior, Joan Saura, que han destacat i molt la consolidació del cos.
Aquest any no et pot tornar a passar. Contracta l'assegurança del cotxe amb Rigel i podràs aconseguir fins a un 65% de bonificació. Assistència en carretera des del quilòmetre zero. Peritatge en menys de 24 hores. Lliure elecció de taller. Assegurança gratuïta d'emergències per a la llar i molts més avantatges. I ara, des dels 21 anys. Truca ara a Rigel i et farem un pressupost a l'instant de l'assegurança del cotxe. 902 30 30 76. 902 30 30 76.
S'aixeca el taló i et captiva la mirada intensa dels ulls més blaus del cinema. Com es diu la pel·lícula? El Golpe, o El Buscavides, o Dos Hombres y un Destino. La Vanguardia et porta en exclusiva les millors pel·lícules de Paul Newman. Cada setmana un nou DVD. Dissabte 11 o diumenge 12, Paul Newman a La Gata sobre el Tejado de Zinc per només 6,95 €, amb La Vanguardia.
Rock and Roll, de Thomas Toppart, en direcció d'Àlex Rigola. Una història emocionant que transcorre per Txecoslovàquia i Anglaterra des del final de la primavera de Praga a la caiguda del mur de Berlín. Fins al 19 d'octubre, al Teatre Lliure de Montjuïc. Venda d'entrades a les taquilles del teatre i al Teleentrada, 902 10 12 12.
Dues realitats constatables ara i veïnes, a més a més. Avui al món passa això. La guerra de l'Afganistan no es guanyarà militarment i si el conflicte es vol acabar amb èxit, cal que s'obri un diàleg entre totes les parts, inclosa la insurgència talibana. Ho ha dit el màxim representant de les Nacions Unides a l'Afganistan en una compareixença davant de la premsa que ara us explicarem. Ara mateix, amb la nostra companya que ja està a punt per explicar-ho. D'entrada, la primera pregunta, com ho ha argumentat això, Anna?
KIAID ha dit que si es volen resultats rellevants cal parlar amb les parts que són rellevants. D'altra manera, acabar la guerra, encara que s'hi posin molts mitjans militars, és impossible. Les paraules coincideixen amb les declaracions ahir al diari Sunday Times del màxim cap militar britànic a l'Afganistan, que va dir que el conflicte no es pot guanyar i que l'objectiu ha de ser reduir la insurgència fins a un nivell que no signifiqui un perill estratègic. Tot plegat passa després de les declaracions del president Karzai anunciant que ha demanat ajuda al rei de l'Aràbia Saudita per iniciar un diàleg amb els talibans. Demà es compleixen 7 anys de l'inici de la guerra.
L'altra realitat és el Pakistan. Una quinzena de persones han mort i 53 més han quedat ferides a la regió del Panjab, al Pakistan. Dit això i repàs ràpid de l'actualitat a l'esprint, cas Loca.
El jutjat de vigilància penitenciària ha denegat el tercer grau als dos condemnats pel naufragi de la barca Loca a l'estany de Banyoles.
Gaspar Llamazares anuncia que dimiteix com a coordinador general d'Esquerra Unida.
El fins ara líder d'aquesta formació ha explicat que deixa el càrrec un mes abans de l'Assemblea Federal per impulsar la refundació d'Esquerra Unida.
Nou cas de corrupció a les Balears, aquesta vegada a Eivissa.
La Guàrdia Civil ha detingut dues persones a Sant Josep de Sa Talaia arran d'una trama de corrupció urbanística en el consistori d'aquesta població eivissenca quan governava el PP.
El ministre de Justícia espera més contundència contra el jutge Tirado.
Bermejo creu que el nou Consell General del Poder Judicial anirà més enllà de la multa de 1.500 euros pel magistrat responsable de deixar en llibertat el padrastre que va matar la nena Mariluz.
Dos quarts de vuit. Núria Casanovas aquí, acompanyada del pànic que s'apodera de les borses.
Doncs sí, avui acumulen pèrdues històriques per la por dels inversors a la crisi financera internacional. L'IBEX 35 ha caigut un 6%, i Wall Street té aquesta tarda nivells de fa 4 anys.
Davant d'aquesta situació, dos missatges i una reunió.
Missatge de la Unió Europea assegurant que es prendran totes les mesures per garantir els estalvis. Missatge de George Bush afirmant que estarà al costat dels europeus. I reunió de Zapatero amb presidents de bancs i caixes per pal·liar la falta de liquiditat.
En aquests moments hi ha tot això i en un altre ordre de coses, però també molt important, es reforça la imatge d'unitat catalana a la negociació del finançament.
Quatre expresidents, dos de la Generalitat, Pujol i Maragall, i dos del Parlament, Rigol i Barrera, s'han adherit a la unitat dels partits catalans a l'hora de negociar el finançament a Madrid en una reunió avui amb José Montilla.
Notícies pròximes, les encapçalem amb això que us dèiem ara de l'Oca. Girona, Isabel Joanola.
Els familiars de les víctimes del naufragi de la barca Oca de Banyoles volen que els dos condemnats, per aquest cas els propietaris de l'embarcació, Simó Rodríguez i Bartomeu Gaiolà, compleixin presó. Actualment estaven en règim obert, però el fiscal va recórrer la decisió i el jutjat li ha donat la raó.
Horaris Tarragona, Manel Sastre.
La Cambra de Comerç proposa racionalitzar els horaris per millorar la productivitat i fer front així a la crisi. L'entitat dona ple suport a la Comissió Nacional per la Racionalització dels Horaris a l'Estat Espanyol, que defensa una nova organització horària per conciliar vida laboral i familiar.
Barcelona, Carlos Baraiber.
Demanen 125 anys de presó per 25 ocupes acusats d'entrar i habitar de manera il·legal en una casa del centre de Terrassa l'any 1999. La casa, anomenada Corc 3, la van desallotjar el mateix any i els joves consideren la petició excessiva i que el judici arriba tard.
Llengua blava. Lleida per Joan Álvarez.
El govern aranès ha confirmat avui l'existència de 3 brots de la malaltia de llengua blava a la Vall d'Aran. Tot i això, el govern català espera que arribin els resultats del laboratori de referència per fer-ne la declaració oficial.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Doncs just això que ens comentava Carlos Baraiber ara fa uns instants. Aquest matí ha començat el judici contra 25 membres del col·lectiu Ocupa de Terrassa, acusats d'entrar i d'habitar de manera il·legal en una casa del centre de la ciutat ara fa pràcticament 10 anys, 9 anys, el 1999. Terrassa, Albert Segura.
Fa 9 anys un grup de joves ocupes a Terrassa van accedir en una casa a la qual van batejar amb el nom de Corc 3. El 1999, any en què es va desallotjar, es van identificar els seus ocupants, els 25 que des d'aquest matí seuen en el banc dels acusats per accedir de manera il·legal en un habitatge de propietat privada i pels quals el fiscal demana una condemna de 125 anys de presó, una mitjana de 5 per cap. Un dels membres del col·lectiu Solidaritat Antirepressiva de Terrassa, que no ha volgut que se l'identifiqui, assegura que el judici arriba tard i sense sentit. Un reflex, diu, del mal funcionament de la justícia.
Una pena de presó per cada un d'uns 5 anys, més una multa de 3.000 euros, per un espai que segueix abandonat i que ara mateix a dia d'avui porta 40 anys abandonat. A part, fa 9 anys del desallotjament, hi ha molta gent aquí que ja han sigut pares, hi ha molta gent que ja no viuen aquí a Terrassa.
El judici s'està celebrant en un centre cívic arran de la petició dels acusats i els seus acompanyants que volien que hi pogués assistir públic.
El carrer del Pont del Treball de Barcelona, que uneix els districtes de Sant Andreu i Sant Martí, ha canviat de nom. Des d'avui mateix, des d'allà, és el carrer del Pont del Treball, sí, però del Pont del Treball digne. El canvi de nom coincideix amb la protesta sindical mundial que es farà demà.
El secretari de la Confederació Sindical Mundial, Guy Ryder, que ha estat present a l'acte, ha situat Barcelona i aquest acte simbòlic com a punt de partida de la jornada reivindicativa de demà arreu del món per demanar el reconeixement global dels drets laborals.
El discurso sindical que es de la solidaridad, de la generosidad y de la responsabilidad. Todo eso empieza aquí en Barcelona. Estoy muy contento, agradezco mucho a mis compañeras y compañeros catalanes porque aquí en Barcelona vamos a empezar esta aventura planetaria.
Per cert, que les obres del TGV a la Sagrera obligaran a desmuntar el pont que creua les vies del tren. A més, el projecte preveu un parc que cobreixi les vies, per la qual cosa el pont no seria necessari. Però tot i això, l'Ajuntament manté que reconstruirà un vial que mantindrà el nom del carrer del Pont del Treball Digne.
El comitè d'empresa de la planta de Manresa de Pirelli s'ha reunit aquest matí amb els directius de la multinacional, però no han començat a negociar encara l'expedient de regulació que afectarà 280 treballadors, Gerard.
Els sindicats volen que la companyia presenti un pla de viabilitat que demostri que vol mantenir l'activitat a la factoria de pneumàtics del Bages. Escoltem Jaume Vila, que és el president del comitè d'empresa de Pirelli.
Si verdaderament l'empresa no explica de debò les intencions que té, és que nosaltres el que sí que tenim que creure és que això és una deslocalització, no sé en quants anys, però sí que anem per aquest futur que ens espera.
A banda, també demanen que Pirelli aporti documentació sobre les inversions que pensa fer perquè creuen que els 2,3 milions previstos per l'any vinent són insuficients. També volen que l'empresa els expliqui bé les xifres de les pèrdues amb les quals justifiquen l'expedient perquè, segons diuen, tota la producció de pneumàtics que es fa a la planta de Manresa té sortida. Fins que no disposi de tota aquesta documentació, el comitè diu que no pensa negociar res sobre l'expedient de regulació. La pròxima reunió es farà el dia 14.
Abans en fèiem referència, unes 2.000 persones han assistit als funerals del bisbe Joan Carrera, que s'han fet avui a la catedral de Barcelona, Marilús García.
A la cerimònia, presidida pel cardenal Lluís Martínez Sista, qui concelebrada per 20 cardenals, arcabisbes i bisbes, també hi han assistit les principals autoritats polítiques catalanes, entre les quals el president de la Generalitat, José Montilla, i el del Parlament, Ernest Benach. Durant l'homilia, el cardenal Martínez Sista ha destacat la feina del bisbe Carrera a les parròquies dels barris obrers.
Aimant de la seva llengua materna catalana, ell i molts altres preveres de la diòcesi es lliuraren amb cos i ànima, acollint la munió d'immigrants que als anys 60 del segle passat arribaren a Barcelona procedents d'altres indrets d'Espanya, i les parròquies, com la de Llefià, que ell va fundar, foren un referent fraternal per a aquests germans nostres.
Joan Carrera, que va morir divendres als 78 anys, l'han enterrat al cementiri de Montjuïc al costat de la seva mare, tal com ell havia deixat escrit al seu testament.
Les dues noves estacions de la línia 3 del metro de Barcelona han superat sense problemes la primera jornada laboral. Fins a les dues del migdia han utilitzat les dues estacions uns 2.400 usuaris, una xifra que la companyia TMB considera acceptable per complir les previsions d'usuaris a mitjà termini.
Segons l'empresa, la nova línia tindrà uns 14.000 passatgers diaris de mitjana que s'aniran consolidant a poc en qüestió de mesos. Aquest matí, els usuaris de Nou Barris, els més beneficiats, valoraven positivament el nou servei.
Normalmente trabajo, cojo el tren, pero ahora que tengo que trabajar en Sarrià me viene de coña, porque tengo que ir a, me bajo María Cristina y no tengo que hacer transbordo en Paseo de Gracia.
Muy directa mi trabajo.
Antes teníamos que hacer transbordo en Paseo de Gracia, nos teníamos que comer todo el pasillo, pero ahora vamos directo, más rápido, venimos desde Torre Baró y vamos súper rápido, no va súper bien.
Per mantenir la freqüència de pas a tota la línia, TMB ha posat dos trens més en hora punta, de manera que ara n'hi ha 27. Segons un primer balanç de TMB, aquest cap de setmana han passat per les dues estacions noves uns 5.800 usuaris, la majoria a l'estació de Roquetes.
Vic tindrà durant un mes una unitat mòbil de vigilància i control de l'aire amb l'objectiu d'estudiar els nivells de contaminació que causa el trànsit de vehicles. Entre aquests elements a controlar hi ha l'ozó, que a Osona, atenció, sobrepassa molt sovint els límits permesos per la llei. Per tant, atenció a Vic, tindreu o tindran els que hi visquin aquesta unitat mòbil de vigilància i control de l'aire durant 30 o 31 dies, un mes. I ara, i com sempre, els dos de la cultura. Avui arrencant amb l'última novel·la de Paul Auster, que ha vingut a Barcelona a presentar-la. Montse.
Es titula Un home a les fosques i està protagonitzada per un home de 72 anys que pateix d'insomni i inventa històries per passar les hores. Un relat sobre la comunicació familiar que té com a context
l'actualitat nord-americana.
Aquest llibre, per mi, tracta sobretot de la situació familiar i sentiments íntims dels personatges i de com viuen i interaccionen aquests tres membres de la família en aquesta casa.
I ara, un dels grans de la pintura.
Parlem de Pablo Picasso. Les influències pictòriques d'aquest artista centren la gran exposició Picasso i els mestres que s'inaugura avui mateix al Gran Palais de París.
Maria Rovira.
En una iniciativa sense precedents, avui s'inaugura a les Galeries Nacionals del Gran Palais de París l'exposició Picasso i els mestres. La mostra vol ser una referència d'una nova anàlisi sobre el geni malagueny que, per la comissària Anne Baldassarri, és una concentració de tradició i modernitat absolutes.
Els grans mestres ja no són legendaris, són pintures actives on es veuen vives la nuesa i la perversitat. Picasso és la pintura de la pintura. Ell ens va fer reviure a nosaltres com quelcom d'essencial i magnífic.
217 obres conformen una veritable història de la pintura, alhora que dues mostres comparatives, una entre Picasso i Delacroix al Louvre i l'altra entre Picasso i Manet a l'Orsay, incideixen en la projecció especial d'un monstre del segle XX.
Queda, Montse, passar per Sitges, eh?
Sí, avui s'ha presentat la pel·lícula Tale 52 del jove director grec Alexis Alexiou. S'ha presentat, com dèiem, al Festival de Cinema aquesta tarda. Es tracta d'un thriller claustrofòbic amb regust de mal son.
Doncs pels amants dels thrillers claustrofòbics amb regust de malson, ja sabeu quina és la pel·lícula. Per als amants de l'informatiu de Catalunya Vespre, demà hi tornarem a les 7. Salva Pou, Carles Morales, Mercè Muñoz, Damaris Moreno, Núria Casanova, Kilian Sabrià, els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies. Òscar Fernández, dels Esports, bona tarda.
Hola, bona tarda.